Bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimarts, 7 de març del 2023.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura.
Sí que arrencarem avui el programa amb certa altura, i tant que sí. Sona la Rosalia a l'inici del Tu Diràs, perquè com us hem avançat fa un parell d'hores a les xarxes socials, la cantant de Sant Esteve Sarrovira serà la gran protagonista del Clàssic de Lliga del pròxim 19 de març al Camp Nou. Notícia bomba d'abast mundial que us hem avançat a RAC1. El Barça canviarà la publicitat de Spotify per un logotip de Rosalia a la samarreta d'aquest clàssic de Lliga que pot ser decisiu del Camp Nou el pròxim 19 de març, d'aquí a 12 dies. Aquest canvi s'emmarca en l'acord que tenen Barça i Spotify de poder canviar aquest logotip, aquesta publicitat a la part frontal de la samarreta pel d'un artista de la plataforma musical en alguns partits especials i puntuals de cada temporada. De fet, el Barça l'any passat ja ho va fer amb el cantant Drake al clàssic del Bernabéu. Una notícia important pel Barça i per Catalunya. Rosalia, doncs, a la samarreta del conjunt blaugrana el dia del clàssic i per tot el món a la Lliga, al Camp Nou. Un disseny únic que només es farà servir per aquest partit contra el Real Madrid amb un dels logotips de la cantant de Sant Esteve Sarrovira. Ara us donarem tots els detalls, ara dimensionarem el que pot significar aquesta notícia que us hem avançat al Tu Diràs i a RAC1, la redacció d'Esports, i que comentarem a la tertúlia, evidentment, amb Joan Maria Pou, Edu Polo i Àlex Pintanel. Avui, música i esport, aquí al Tu Diràs. I si el nostre tècnic Joan Ferrus ho vol, doncs, tornant de publicitat, podem posar música de la Rosalia, no?, durant tot el programa, ja que hem avançat la informació. Tot plegat el dia en què han parlat el president Joan Laporta i també l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, en diversos actes. Primer, Laporta. Aquest migdia, al Círculo Ecuestre, en una xerrada que ha moderat el director de Mundo Deportivo a Santi Nolla, tertulià dels dilluns aquí al Tu Diràs, ha fet un repàs Laporta exhaustiu de totes les qüestions que envolten ara mateix l'actualitat del Barça. Per exemple, ha parlat del cas Negreira. Avui que hem sabut que la Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada i recurrent amb els pagaments que li feia a José María Enríquez Negreira quan era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Una denúncia de la Fiscalia que, a més del Barça, s'extendrà en la figura de l'expresident Josep Maria Bartomeu i en part de la seva directiva entre el 2016 i el 2018. Aquest pas era d'esperar. Ara aquesta denúncia ha de ser admesa a tràmit pel jutge i, en cas de ser aprovada, el cas aniria per la via penal, com ja us hem explicat a les últimes setmanes aquí al Tu Diràs. I això podria tenir conseqüències importants tant pel Barça com per Bartomeu i els directius. Tot i això, Laporta, en aquest acte al Círculo Ecuestre, ha insistit que estan molt tranquils i ha estat així de contundent amb el cas Negreira.
El Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en això. Mai, rotundament mai.
Ara trucarem Toni Muñoz, company de La Vanguardia, expert en informació judicial, perquè ens interpreti aquest pas que avui ha fet la Fiscalia. A més, Laporta ha dit que volen fitxar aquest estiu, sobretot un davanter. ha tornat a carregar contra Javier Tebas, el president de la Lliga. Ha explicat com va anar la trobada amb Jorge Messi. S'ha referit a la situació de Busquets i de la seva possible renovació. Ha dit també que ja tenen el finançament per l'Espai Barça i que estan negociant els interessos. I ha deixat clar que volen renovar Xavi, encara que no guanyi cap títol gros. I precisament Xavi, aquesta tarda, en un acte a Terrassa, la seva ciutat natal, li ha contestat això a la porta.
El Jan és una persona fiable, és molt amic meu i hi ha confiança, hi ha confiança. Però bé, primer els resultats, després ja parlarem.
Hi ha sintonia, hi ha sintonia. Avui que parlarem de Rosalia i d'aquest logotip que lluirà el Barça de Rosalia en el Clàssic de Lliga, doncs també hem vist bona sintonia entre la porta i Xavi, parlant de futur. Xavi, que per cert, avui ha sabut que Dembélé no arriba per aquest diumenge a Sant Mamés, el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, i fins i tot és dubte el francès pel clàssic del Camp Nou de la setmana vinent. La seva recuperació va més lenta del previst i, de moment, no volen forçar Dembélé. Molta teca. Avui a la taula del Tu diràs, i a més, després, a la part final del programa, a la segona hora, a partir de la mitjanit, anirem cap a Los Angeles en directe, perquè d'aquí a unes 5 hores aproximadament els Lakers li retiren la samarreta a Pau Gasol. Un acte històric pel bàsquet català i espanyol. Trucarem al periodista Alberto de Roa, és un periodista català que resideix a Los Angeles i que remena de meravella la informació dels Lakers, i a més tindrem aquí una taula de luxe amb el Marc Mundet i el Jordi Colomer, i també trucarem Antonio Maceiras, una persona vinculada a Pau Gasol i també a Marc Gasol des dels seus inicis, que actualment està treballant com a scout internacional de Los Angeles Lakers, precisament. Per tant, Maceiras ho lliga absolutament tot. Per cert, avui el Barça de bàsquet ha perdut a l'Eurolliga, a la pista de l'Olympiacos, 77-70, i s'allunya del liderat de la competició quan queden molt poques jornades perquè es tanqui la fase regular. Després també ens ho explica el Marc Mundet. 10:37, abans d'entrar en matèria amb tot això que us expliquem, es porta en directe. S'estan resolent ja les primeres eliminatòries dels vuitens de final de la Champions. I com tota la temporada, us les estem explicant en directe a RAC+1, avui a través de l'aplicació i d'internet, amb la majoria d'integrants de la redacció d'Esports de RAC1 gaudint d'aquesta nit de Champions, i connectem en directe ara mateix per saber com van el Benfica Bruges i el Chelsea Borussia Dortmund.
Hola, deixa passar.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, companys, què tal? Bona nit de Champions. Com van els partits, Molló?
Doncs van un molt emocionant, Stamford Bridge, i l'altre decidit. Chelsea 2, Dortmund 0, Benfica 5, Bruges 0. Però, a més, amb polèmica a Londres. Dami.
Sí, polèmica, perquè després que el Chelsea hagués començat avançant-se a la primera part amb el gol de Sterling, un partit molt igualat, a la segona part, penal per unes mans clares de Wolf, del lateral dret del Dortmund, penal que tira Kai Havertz, la pilota toca el pal, però posteriorment l'àrbitre McKelly, a instàncies del VAR, del nostre amic Van Buekel, el fa repetir per invasió, diguem-ho així, massiva de jugadors dels dos equips. Després de les protestes dels futbolistes del Chelsea, del Dortmund, Kai Havertz ha marcat 2-0, i ara mateix aquest és el marcador. Però aquí la qüestió és que Van Buekel ha interpretat així la normativa, que és que la invasió de jugadors del Chelsea i del Dortmund, dels dos equips, doncs implica, i així el Jaume Molló ho ha comprovat en el reglament, que s'ha de fer repetir el penal.
Era molt clar, no, Jaume, que havien entrat els dos?
Sí, el tema, ara em comentaven, que el VAR només hi pot entrar en cas que sigui un d'aquests jugadors qui reculli el rebuig del pal, per entendre'ns, eh?
I ha estat així?
És el que estic mirant.
Clar. Sí, jo crec que la imatge era molt clara, per televisió ho hem vist. A més, l'àrbitre està just davant i és per on entren aquests jugadors dels dos equips. Ara, s'ha de veure si el refús del pal, no?, implica algun d'aquests futbolistes. Però està oberta l'eliminatòria, eh? Recordem que el Dortmund va guanyar 1-0, per tant, ara mateix, si els alemanys fan un gol, aniríem a la pròrroga.
Sí, sí, i estan tenint opcions.
Sí, sí, el Dortmund ha sabut reaccionar bé. Hi ha hagut moltes fases de partit de domini, no tan territorial, però sí de moltes arribades en velocitat del Chelsea. Ha tingut moltes oportunitats. Recordo un xut al pal de Havertz a la primera part, una pilota que ha quedat morta pràcticament a la línia de gol i que s'ha deixat enrere a Koulibaly. I el Dortmund va fent, va arribant amb paciència, sobretot quan la pilota li cau als peus de Bellingham i pot crear... però ara mateix el resultat és el que és, 2-0. Recordem que el Dortmund ve de guanyar 10 partits consecutius, tots els que ha jugat en aquest 2023. No hem d'obviar que a l'inici de partit ha patit el contratemps importantíssim de la lesió de Brandt, un dels seus millors jugadors. L'eliminatòria molt oberta, però el Dortmund haurà de fer encara un pas endavant més, haurà d'arriscar si no vol quedar-se fora de la Champions. Compte la centrada de Guerreiro, ara el Chelsea molt tancat al darrere, Emre Can que intenta l'obertura, Gio Reyna encara més a la dreta, cap a Wolf. El partit que continua en aquesta dinàmica, 25 de la segona part, 2-0, ara mateix el Chelsea estaria a quarts de final.
Mira, em confirmen des de la redacció que sí, Jaume, no sé si ho estàs comprovant, però sí, sí, un dels jugadors que entra...
Sí, però jo estic veient que el jugador que entra està a la mitja lluna. No està, o sigui, no ha passat la línia de la frontal de l'àrea.
Però a davant de l'àrbitre, pel lateral de la mitja lluna, a davant de l'àrbitre, sí, la imatge que he vist jo, entren 3 o 4 jugadors
de
cop.
Sí, sí, i el problema és el que la toca, el que acaba refusant la pilota.
L'àrbitre de camp, per entendre'ns, ha fet bé. O sigui, no ha fet bé perquè no ha xulat res, però hauria d'haver fet repetir el penal. O sigui, un penal en què entren jugadors dels dos equips s'ha de repetir sempre, entri la pilota o no, cosa que ho comentàvem aquí a la transmissió, no acostuma a passar. Però un cop l'àrbitre de camp no entra, no ho veu, l'àrbitre de VAR, segons em confirmen fonts arbitrals, només pot entrar si un dels que ha comès l'infracció, un dels que està dins l'àrea, és qui rebutja la pilota. I el jugador que rebutja la pilota, que és el dorsal 6, doncs està a la mitja lluna. No ha passat la línia frontal i, per tant, entenc que la seva posició és correcta.
Sí, aquí llavors ja l'univers Van Buekel, que ell veu el que vol, com el dia de l'Inter.
Clar, per això la banqueta del Dortmund, ens deien Damià, que s'estaven indignant veient la jugada repetida. Tot i que, clar, que se sàpiguen tot això, també tindria mèrit, eh? Vull, perquè, clar, que l'àrbitre de camp, això, que l'àrbitre de VAR només pot entrar si passa això o altre. Ostres, ens ho posa molt complicat, eh?
Sí, sí.
On no està complicada la història és a Lisboa, a Bellera. El Benfica està golejant.
Sí, serà el primer equip classificat pels quarts de final d'aquí a 6 minuts, més el que vulgui afegir l'àrbitre, però està guanyant 5-0 el Benfica, 7-0 al global d'eliminatòria, molt superior. Déu-n'hi-do. Molt superior al Bruges.
Quina llàstima, no?, per l'equip de Jutglà, perquè a més va fer una primera fase espectacular, recordo.
Sí, sí, l'equip està molt malament, de fet, a la seva lliga. No és casual el que està passant avui aquí a la Luz. I, vaja, Jugla, que per cert ha entrat a la segona part, ara ha estat a punt de rematar una centrada, però no ha tocat pilota. El partit és plàcid pel Benfica, ja esperant que soni el xiulet de l'àrbitre per confirmar aquesta classificació dels portuguesos.
Escolta, per als oients del Tu Diràs, que s'incorporin ara, per què va més tard el Chelsea-Dortmund 10 minuts més tard que el Benfica-Bruges, que és a punt d'acabar-se?
Dami.
Doncs perquè la marxa dels aficionats del Dortmund, que han hagut de ser escortats doncs per la seguretat, com que els carrers, diguem, que envolten Stamford Bridge, doncs, diguem que no faciliten molt la circulació, ha impedit que l'autocar del Dortmund arribés a temps, no? Han fet tard, han arribat tard i això doncs ha propiciat que el partit comencés. Ahir 10, segons ha anunciat, ha començat a les 9:11, 9:12, i aquí hi ha algunes teories conspiratòries d'Albert Bermúdez, per exemple, que ell creu que Brandt...
Què diu?
Jo no ho descarto, eh? Que Brandt s'ha pogut lesionar perquè no li ha donat temps d'escalfar. És que han arribat tard, han arribat uns 25 minuts abans de començar el partit, els jugadors del Dortmund.
Han escalfat en 10 minuts i al minut 4 ja en tenien un tieso.
Clar, bé, és una bona teoria, té base, no? Té lògica.
Per cert, tanquem tota la polèmica. Mitja lluna es considera invasió d'àrea.
Val, boníssima.
Per tant, ha fet bé Van Buekel, sense que serveixi de precedent.
Impecable.
Ha estat impecable en aquesta acció.
Sí.
Mira que em pensava que Van Buekel impecable no ho diria mai junt, però és així.
Mira, ara m'ho estava explicant el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell, que és àrbitre. És àrbitre. Ets àrbitre de què, Manu? A veure, comenta-m'ho per la línia interna.
Home,
de tercera catalana. No, volia dir de quina categoria. Tercera catalana, no? Tercera catalana. I aquesta norma ja la sabies, clar. Ara m'ho estava intentant explicar. Sí, m'estava fent el gest de la mitja lluna i dic, no sé què vol, i m'estava intentant explicar això. Doncs sí, boníssim. Ben explicat, Molló.
Doncs vinga, tenim ja la polèmica resolta. Tens aquí Bermúdez, Camí, Naveira, a la teva disposició si vols preguntar-los alguna cosa sobre els partits d'aquesta nit, i si no, continuem explicant què passa a Stamford Bridge.
Sí, vinga, ens quedarem una mica, ja que està emocionant, perquè un gol ho portaria a la pròrroga, i després ja ballarem.
Uns canals et van bé pel programa, Aleix, o tens molta cosa avui, no em sembla?
Home, amb el tema de la Rosalía que hem explicat, potser tenim molta cosa, i amb les declaracions de Laporta i de Xavi. Però no, home, està emocionant aquest partit, amb el Chelsea, un dels grans d'Europa, amb el Borussia
gol
Dortmund.
Gol del Bruges!
Home,
oi, home, ara, eh?
Sí, el de l'honor, la marcada d'equip belga... no hi ha partit, malauradament, però sí que hi ha un bon gol per l'escaire del carriler esquerre de l'equip belga, de Maier, de primeres amb l'interior del peu esquerre.
I gol del Chelsea! Gol de Gallagher! 30 de la segona part, anul·lat!
Oh.
Anul·lat per fora de joc, pot ser la sortida de Sterling.
És el segon gol anul·lat al Chelsea, no?
Aviam, ui,
no, no ho és.
Pot arrencar la cama esquerra del defensor.
El genoll dret, voleu dir que no?
Feina per Van Bokel. I ara que tires
la línia,
i és fora de joc.
Sí? El donaria, es puig. És que la primera part n'hem tingut un d'igual, eh?
Recordo que és tecnologia semiautomàtica.
Veus? Ja us ho deia.
Anul·lat, invalidat el gol de Gallagher.
Per tant, tornem al gol que posa eliminatòria, que posa emoció a l'eliminatòria a Lisboa, el del Bruges, Gerard.
Doncs mira, bon gol. La veritat és que, home, gols bonics s'estan veient avui a Dalús. El gol per l'escaire de Maier, que no hi ha pogut fer res Blajodimos, ha fet l'estàtua, queden 2 minuts més l'afegit. Benfica 5, Bruges 1.
Sí, si el gol hagués estat del Madrid, no estaríeu dient que l'eliminatòria ja s'ha tancada.
Ara el Chelsea trobant-se en molts espais, eh? El Dortmund ha fet una passa endavant... i pot arribar al tercer en qualsevol moment. Jo crec que ens espera un quart d'hora llarg amb moltíssimes emocions i amb moltes ocasions per part dels dos equips. Entrarà Daniel Malen, el neerlandès, veurem per aquí, el Borussia Dortmund.
Bé, se l'ha de jugar ja, no?
Sí,
no se la juga gaire, no?
Se'n va a l'Air.
No se la juga gaire, passa correcte.
L'Air ha estat el pitjor dels jugadors ofensius avui.
En què són diferents, Naveira?
Bé, jo crec que Malen, de fet, és un jugador que podria anar millor per jugar a l'espai, cosa que el Dortmund no està tenint gaire oportunitat de fer, perquè al final és un context de partit on el Chelsea està tirat enrere. O sigui que, jo crec que canvia l'Air perquè no ha estat gaire activat durant el partit i busca doncs alguna cosa diferent, però jo crec que Malen és millor per un context diferent al que hi ha ara mateix.
Targeta per Enzo Fernández, per una entrada per darrere sobre Guerreiro, que està fent un bon partit, s'ha de dir el portuguès.
Ja, una entrada molt lletja, eh?
Sí. Bon partit de Guerreiro i la targeta que s'emporta Enzo Fernández. Reforça el mercat d'hivern, l'argentí campió del món. 32 de la segona part. A més, estava pensant la temperatura freda a Londres, que també, lògicament, no ha ajudat a la lesió d'Abraham. Marco Reus, que ha tingut una falta boníssima, que ha obligat a lluir-se a Kepa, l'exporter de l'Atlètic Club, en la primera oportunitat que ha tingut el Dortmund. No sé si ho pot intentar des d'aquí, Reus. Està lluny.
No, però pot.
Pot, sí.
Allà, finalment, Guerreiro, que posa una pilota a l'interior de l'àrea, podia, però no s'ha decidit el bo de Marco Reus. Treu la defensa del Chelsea, això serà pilota lateral, encara en camp propi, pel conjunt blu, campió d'Europa l'any 2012 a Munic, i també l'any 2021 a la final contra el Manchester City.
Per cert, heu comentat la notícia que avançàvem també abans aquí a RAC més 1 de la Rosalía, que us sembla? L'esteu païnt o no?
Sí, home, clar. Sí.
Us agrada, no?
Sí, he fet una enquesta ràpida per aquí, sí. Tots som bastant rosalieros.
Exacte. Damià està especialment...
Sí,
intrigat.
Està especialment content per aquesta notícia.
I tant. Home, no, jo crec que està molt bé que el Barça llueixi un producte tan internacional, no?
Sí.
I de la Terra.
Sí.
Ara trucarem Òscar Nin, crític musical de RAC1.
Jo crec, seria el següent que posaria la samarreta del Barça, seria Òscar Nin.
Ah, sí?
El següent clàssic.
Doncs ara trucarem
Òscar
Nin, que ha fet un tuit molt interessant sobre aquesta notícia que hem avançat aquí a RAC1, i també trucarem Marc Síria, no? un especialista en màrqueting esportiu, perquè ens interpreti també una mica el que pot suposar això, no? L'Òscar Nin ha dit fa una estona... Llevar Rosalía en el pecho es como llevar a la Moreneta. Hay que ganar el clásico.
Aquesta és l'altra, que Drake no va portar bona sort quan es va posar Drake al partit de la primera volta al Bernabéu.
Va ser a la primera volta? Va ser? Sí, eh? El 3-1, clar.
Sí. Diria que sí. Final a Lisboa, Gerard?
Benfica, primer classificat de quarts de final de la Lliga de Campions, 5-1 a Portugal, 2-0, 0-2, millor dit, a Bèlgica, 7-1 en el global de l'eliminatòria. Gonçalo Ramos ha percebut acabat el partit. En fi, Roger Smith li agrada arriscar. Sí. Es perdrà l'anada dels quarts. Nicolás Otamendi, central titular del Benfica, es perdrà el primer partit dels quarts de final. El Benfica a quarts.
Si vols fer trasbàs al Chelsea Dortmund, Ballera, tu mateix.
Sí, queda,
home, ara me'l miraré, ara sí. Me'l miraré.
Ho ha fet el descans en Camí, per aquells que no estiguessin escoltant RAC més o l'Eix. En Camí li ha donat l'opció de canviar d'eliminatòria i ho ha fet.
Jo només diré,
que és molt del Benfica, però sí, ho ha fet.
Jo només diré que si algú que ens està escoltant està avorrit de la Lliga Espanyola, que jo ho entenc, perquè la Lliga Espanyola és avorridíssima, i té ganes de trobar un equip que el diverteixi, ep, aquest és el Benfica.
Va, està.
Ja, sí, si us avorreix la Lliga Espanyola, aneu a la portuguesa.
Sota, per cert, per completar això que dèieu, perdoneu, de la Rosalía, Rosalía va ser al Bernabéu el dia del 0-4.
Ah.
Diria que és l'únic clàssic que ha vist en directe, diria, eh?
Talismà, eh?
I va ser talismà, sí. Oh. A veure si ho és el 19 de març, també.
Perquè hi serà, no? Apunta?
Ara m'hem estat mirant... Val. Ara m'hem estat mirant i té gira...
Agenda complicada.
Sí, té gira el 17 i 18 de març, si no hi ha cap canvi de dates en la gira, i a més la gira és Argentina i Xile, 17 home, i 18 de març. Per tant, bastant complicat. Sí. Ara donarem algun detall sobre això.
Perfecte.
Perquè ella és aquí, ara mateix. Vull dir, aquests dies és a Catalunya, Rosalía.
Li podem dir a Tebas que canvia el clàssic.
O que el jugui a Xile, o sí. Ja li estaria bé,
ja li agradaria. Sí.
El monumental.
Va, últims 10 minuts del Chelsea 2, Dortmund 0, un gol del Dortmund, ens porta la pròrroga.
Hem preparat Pulisic, pilota a l'espai per Sterling, que se n'està fent un fart de córrer, veient com els migcampistes intenten connectar amb ell. Jo crec que Sterling haurà de ser substituït en algun moment, perquè se n'està fent un fart. Ara caigut a terra Sterling, diu Makeli que no hi ha res. Protesta el públic de Stamford Bridge.
Descartis que Pulisic entri per ell.
Sí, veiem Pulisic ja al nord-americà.
Amb el desgast que està fent.
Per cert, no sé si ho he dit en antena o no, la mitja lluna es considera àrea, ho he dit,
Sí.
Perdó, és que són moltes coses, perdó.
No, ho hem aclarit i crec que és un apunt...
Encara m'he quedat aquest dubte.
Un apunt interessant per veure que Van Buekel no és sec, com si va semblar a Milà, no és sec i coneix el reglament.
Sí.
I tornant al tema Rosalía, per últim, un últim apunt,
sí.
L'últim single que ha tret és Lie Like You Love Me, o sigui, que és menteix-me com si m'estimessis. Cosa que en mira, alguns moments els culers hem hagut de fer.
Ja sona.
Hem hagut de fer, què vols dir?
Diu, o sigui, Lie Like You Love Me vol dir sí. Menteix-me com si m'estimessis.
Sí, com si m'estimessis.
I és una mica... Els culers, diguéssim, que els últims 2-3 anys...
Sí.
Potser ho hem hagut de fer una mica.
Val. Bé. Val, sí. Ara t'ho he comprat, sí.
Sí, no?
Sí, és bona aquesta, eh?
Vull dir, potser sí.
Aquesta era aquesta, la que sona?
Sí, és aquesta, Like You Love Me, mira. Like You Love Me, sí. És increïble la de varietat musical i vocal que té aquesta cantant. Bé.
Sí, corre molt.
Sí.
Corre Havers, el tall Emre Can... Pel seu porter Maier han entrat Pulisic per Sterling i Loftus-Cheek per Kovacic, que ha fet un partidàs al costat d'Enzo Fernández. Falten 7 minuts, més el que s'afegeixi, continua el 2-0. Justament ara Enzo cap a Loftus-Cheek, cau a terra, no hi ha res. Recupera el Dortmund, el que li està costant molt arribar, plantar-se en camp contrari i crear alguna ocasió interessant. Puja la pilota Jude Bellingham. No ha connectat prou el seu equip amb ell, perquè sempre que li cau la pilota a peus de Bellingham, el Dortmund crea alguna bona cosa en atac.
Sí, el tema és que Bellingham també s'està sumant a l'atac moltes vegades i bé, es troba a zones que estan ben tapades, no?, pels jugadors del Chelsea. Per tant, bé, Bellingham no pot estar a tot arreu i si no hi és a la creació i està a dalt, doncs evidentment no pot abarcar tot el camp un Jude Bellingham, que és importantíssim en aquest equip.
Ara sembla el Villamarín, això, dels anys 80, entre que la plega pilotes no li dona la pilota als futbolistes del Dortmund, entre que des de la graderia tampoc. Hi havia allà un integrant de seguretat que es feia una mica el longuis. Doncs aquí ningú...
Falta Palmerín com a mascota.
6 minuts pel final.
Palmerín.
2-0.
Maca, eh?
Una la tindran, eh?
Sí, segur, home, i alguna més n'hauríem de tenir, no? És Lottersberg, ara estan dominant molt. Mala entrega aquí a la frontal de l'àrea, surt el xic cap a Gallagher, no s'ho ha cregut. Doncs l'ha xiulat tard, aquí.
Ara sí que la xiula Makeli. Sí, sí.
Per cert, aquestes fonts arbitrals que estic consultant em diuen això mai es xiula,
clar, clar.
I la meva pregunta segona ha estat això en molts bars de la Lliga Espanyola haguessin entrat? Diu, ningú.
Hauria de ser molt evident, no?
Sí, que Van Bokel, vaja, sempre va a la contra.
És que és una...
És un avançat al seu temps.
És un fet que ha passat en una... En, jo et diria 9 de cada 10 penals.
Sí, la majoria, no?
I clar, és més les ganes de... Clar. Clar que és cert, que ho ha pitat bé, però són les ganes, jo crec, de participar, diguéssim, eh?
Falta perillosa. Sí, sí. Aquesta sí que la picarà Royce, eh? Sí. Està a mig camí entre la que ha xutat abans i la que no s'ha decidit a picar.
Doncs no.
I tampoc. Avui ni una, eh? Ni, vaja, ni una. Qui era que feia quinieles aquí, al Bermúdez? Doncs veure aquí la travessa de què passarà.
Però no, no. A 5 pel final, aquesta.
Has de provar. Un rebot, sí, sí. Sí.
Aquest cap de setmana n'he fet 3 d'encerts.
Què dius? Però amb dobles o...?
Un doble. Faig la de 1,50.
Un doble i un triple, no?
Faig la de 1,50 i prou.
Com es diu la reduïda, no, aquella, que et cobres menys?
No. Faig només un doble i 1,50. Jo, l'economia, el que doni.
Escolta, sobre això dels penals... Per què els jugadors sempre entren? És a dir, no es poden esperar? És com els tirs lliures de bàsquet. Per què sempre estan dins de la zona?
Crec que és per inèrcia, no?
Perquè no xiula, però també perquè no xiula, en realitat.
Perquè a vegades el jugador triga molt, allò que fa la cursa...
Per un possible rebot...
Ja, però vull dir, espera't que colpeixi, llavors entra, no? No
sé. Tenir cert avantatge, sí. Jo crec que és difícil controlar-ho.
Era aquesta acció, per molt que el reglament digui... És que, a més, el refús... va gairebé a la frontal de l'àrea gran.
Sí, sí.
Vull dir, jo això ho hagués entès si el refús va allà a la frontal de la petita i aquest jugador que està a la mitja lluna és qui acaba refusant. Però aquest refús, que ja la pilota ja estava absolutament fora de l'àrea gairebé, dius, però per què et xiules això? Una mica entén el futbol, una mica.
Clar, o si en el refús aquest jugador marca, no?, que és un avantatge, però si la pilota no hi ha cap condicionant més en el penal i va fora, jo crec que tampoc s'hauria de xiular, no sé.
No, i a part que si hagués un jugador del Chelsea que estés a punt de rematar, no?
Clar.
Clar, és que és això. Vull dir...
Però és que la pilota ja ha sobrepassat a Havertz i ja és a la frontal amb el jugador del Dortmund allà. No?
És un bon exemple el que dèieu del bàsquet també, perquè si et fixes, quan un jugador tira un tir lliure, pots congelar qualsevol imatge de que els jugadors que van al rebot estan sempre envaint la zona abans.
Sí.
Però mai es xiula, no?
Només quan és molt evident, però no? L'únic sí. que es repeteixen és quan és molt evident que hi ha un jugador gairebé que el jugador encara està botant i ja està dins de la zona.
Clar. Entra Zakaria per Enzo Fernández.
Quan queda, Dami?
Un nou canvi. 3 minuts més el que s'afegeixi. I el Dortmund que no xuta, eh?
No s'acosta a l'àrea, de fet.
No.
Ara, també et diré... O sigui, el Chelsea, tots els canvis que ha fet han estat sobretot per apuntalar. I com marqui el Dortmund, la pròrroga serà guapa.
Sí. No té res a veure. Els equips, tal i com han començat, a com estan en aquests moments. Compte, Reina, ve pel mig. Reina, esquerra-dreta. La deixa cap a Bynoe Gittens. Aviam, aquest extrem britànic... Què pot fer, doncs, jugar a dalt cap a Reina? Ara és que hi ha una muntanya, hi ha un bosc de futbolistes blues, eh?
És el Barça, el Bernabéu, el Chelsea,
molt
ara mateix.
Molt difícil passar per aquí. Compte aquesta pilota que arribava cap a Malen, li queda a Reina. És bona encara, eh? Reina, que té temps per pensar, pot posar una bona centrada directament al cap de Rhys James. Serà servei de banda des de l'esquerra pel Borussia Dortmund. Bynoe Gittens, 2 minuts pel final. No sembla que estigui patint massa el Chelsea, eh?
No.
L'afegit, en principi, en tot això del penal serà una mica llarg.
Sí, clar, 6 o 7 minuts pot ser que els facis, eh?
Malen, una altra vegada, ui, a l'interior. Si arriba a notar el contacte d'una cama, es podia haver deixat caure. Emre Can, té bon xut, ho pot intentar. La deixa a la dreta. Aquest és Wolf, la central, que és bona. Compte de rematar. Fora. Se li ha escapat aquí a Jude Bellingham, que ha fet poca cosa, però la poca cosa que ha fet l'ha fet bé en el partit, però molt intermitent Jude Bellingham.
Hi havia un jugador al darrere que... Però clar, aquí has de tenir molta confiança en el que hi ha darrere per deixar-la passar.
Jude Bellingham, que és el gran objectiu del Real Madrid per la temporada vinent, ens ho explicava l'altre dia Rodrigo Faez.
Sí, i que el fet de quedar novament eliminat de la Champions a primeres de canvi també pot pesar la seva decisió.
Què tal el partit que està fent? Bé?
Correcte, avui.
Sí. Intermitent, ara, sí. Clar.
És a dir, sense errors, però sense aparèixer massa.
I Naveira és jugador pel Madrid?
Sí, jo crec que sí, sens dubte. Jo crec que és un futbolista que té el nivell com per fer el salt ja a un dels grans d'Europa. I és un futbolista que que a més jo crec que connecta molt bé amb l'essència del que sembla que serà el Madrid en el futur, no? Un equip potser que, a més de la qualitat, doncs, també l'unirà amb un físic imponent. I Bellingham és un jugador que té una gambada espectacular, que juga molt bé amb la pilota, que té molta arribada, no sé, té moltes virtuts, és un jugador que té una molt bona visió de joc. Jo crec que és un migcampista supercomplet. No només el vol al Madrid, el volen també al Liverpool i al City, però bé,
I que el Madrid comença a necessitar també un altre migcampista, també en el sentit que se li estan fent grans els titulars, diguéssim.
És que és un futbolista modern.
Ui, Pulisic, la pilota que ve d'un futbolista del Dortmund! Fora!
I a més anul·lant.
Fora de joc.
Sí, sí.
6 minuts d'afegit.
Mira.
6 minuts d'afegit.
Doncs, temps per tenir-ne una al Dortmund, a veure.
Sí, home. Sí, estem vivint l'emoció de la Champions aquí a RAC+1 i a RAC1, el Tu Diràs, en aquest inici de programa. De seguida anirem amb la notícia del dia que us hem avançat fa una estona. Rosalía serà la gran protagonista del clàssic. El Barça lluirà un logotip de Rosalía en aquest partit contra el Madrid del 19 de març.
La torna a perdre el Dortmund, pilota pel Chelsea, atacant amb banda dreta, preparats, Pulisic, preparat també Havertz, doncs a cap dels dos.
Home, no ho podia fer pitjor, eh?
Ni Pulisic ni Havertz, però la bona notícia pel Chelsea almenys és que podrà guanyar uns segons aquí. La demanava Gallagher.
Estava sol,
però al final aquí el que ens interessa és saber qui és millor rival pel Madrid. O vaja, qui li pot plantar més cara al Madrid de tots els que vagin passant. Ui, compte aquí, que li ha fet una penta a Pulisic. Això els jugadors del Chelsea. Ja els va bé. Picabaralla, que ha fet Wolf aquí. Ha notat Pulisic l'empenta per darrere.
Poc intel·ligent.
S'encara amb picabaralla i ara aquí es perdrà un minut més com a mínim.
Però els del Chelsea tampoc em sembla que ho hagin fet molt bé, perquè clar, veuran grogues que en el futur els poden perjudicar en eliminatòries.
Targeta Chilwell.
Hem vist un altre cop el Cucurella del Getafe, ara.
Jaume?
Sí, no, que deia que no estava percebut. Els que estaven percebuts del Chelsea, Gallagher, Rhys James, Mudryk i Koulibaly. Si algun veiés groga, es perd l'anada de quarts.
4 minuts i mig. Aviam aquí Slotterberg, salta, intentant fer una rematada a l'heroica. Pilota directament a mans de Kepa. Ben protegit aquí Fofana. El felicita Koulibaly, avui els dos molt bé, en l'eix central, igual que Cucurella. Feina fosca, pujant quan podia. La veritat és que tot el pes ofensiu per l'esquerra l'ha portat Chilwell.
Per cert que ha gastat els canvis d'una mica... les finestres, de manera una mica estranya Edin Terzic, perquè només ha fet un canvi per finestra, no ha esgotat els 5 canvis, i potser en un moment com aquest de partit doncs seria interessant no només tenir un 9 a dins de l'àrea, sinó 2, no? I haver ficat a Antoni Modest, que jo crec que cada nivell és clarament pitjor que els altres nous de la plantilla, però escolta, ara mateix has d'anar-hi amb tot.
Guerreiro amb Bellingham, va centrar, segur que anava a dir segur, bé, amb dos temps, una mica més, i se la menja, ai, l'engonal.
S'ha trencat,
Engonal esquerra Bellingham, podria ser. M'ha fet l'efecte que es posava la mà en aquesta part, entre el maluc i l'engonal, a l'hora de centrar Bellingham.
Sí.
Ha atrapat aquí, una mica més i se li escapa, però no, la tenia controlada Kepa.
Però veient com està gestionant el Chelsea...
S'ha aixecat i que està bé,
tant i com està gestionant el Chelsea aquests minuts, em faria por que es trobés amb el Madrid.
Prefereixes el Dortmund?
És que el Chelsea és un equip, el Chelsea és un equip que està en bolquers, o sigui, al final un entrenador que tampoc fa tant de temps que ha arribat a mitja temporada, que els fitxatges que sobre els quals s'ha de sostenir aquest projecte doncs han arribat al mes de gener, i és un equip que està en construcció i guanyant aquesta confiança, un equip que a més té uns problemes amb el gol increïbles, i que, doncs el dia que els aconsegueix potser no té la maduresa per saber com gestionar encara aquestes situacions de partit.
Com s'ha equivocat Emre Can, li ha guanyat la partida a Pulisic, ara el mig centre del Dortmund, que està pràcticament jugant de central, ha aconseguit arreglar la seva errada i puja el Dortmund des del darrere 2 minuts i mig. Per cert que en l'anterior acció Koulibaly ha estat absolutament imponent guanyant la partida en una acció dividida. 2 minuts i escaig.
Està millorant el seu rendiment Koulibaly, perquè va començar molt malament la temporada. Ha fet la primera volta, doncs, li va fer rebre moltes crítiques dels aficionats del Chelsea, però l'últim cap de setmana molt bé contra el Leeds, i ara també.
Ai, aquesta pilota bombada, qui se la queda? Ningú. Se la queda Wijnou Gittens, a patir la centrada Wijnou, pilota de frontal, cau a terra Royce, aviam què passa aquí, el xut final de Guerreiro, corna, demanen que hi ha hagut aquí contacte sobre Royce.
Sí, però vols dir que el demanen? Jo els veig molt, molt ràpid a buscar el córner.
Bé, han demanat al principi, sí, a primera instància, però evidentment si l'àrbitre no xiula no poden perdre temps. 1 minut 45 segons, corna des de l'esquerra.
Puja el porter, eh?
Sí, puja el porter, però encara queda, eh? Guerreiro, la centrada, Guerreiro, aviam, la pilota queda a frontal, Emre Can ha de xutar, però és que han de xutar. Si no xuten, no marcaran. Pilota per Reina, la centrada, Reina, ai. Wolf, Malen, Wolf, una altra vegada! Kepa! Hi havia mig Chelsea per terra. Sí, sí, com deia Molló, una la tindran, veurem si encara tenen temps per alguna més. Però és que si no xuten, no marcaran. Sembla que vulguin apurar a jugar fins al final. No sé si podia haver-hi mans aquí de Malen.
Però quina passivitat, no?, del Chelsea,
sí,
també.
Sí, no ha defensat molt bé, no.
Per això us deia que contra el Madrid ja només veien aquests minuts, que són tan importants, ja no els vull.
Última jugada pràcticament del partit. Jo crec que penúltima, si el Dortmund aquí encara pogués recuperar un minut. Pilota a la frontal de l'àrea per Havertz. Ja s'estaven sumant, la passada en profunditat. No ho ha acabat de veure clar Loftus-Cheek. Mentrestant aquí, trompada, que rep Chilwell, s'encara amb Wolf. Wolf. Ja falta que xiula Makeli, ara es deixa caure Chilwell, i amb això pràcticament jo crec que pot morir el partit.
Només hagués pogut arreglar el seu partit Wolf marcant ara el gol, perquè ha fet el penal per mans. Sí. I ara, en aquests últims minuts, només ha fet que entrar en picabaralles inútils.
I Cucurella ara també se n'enfotia de Wolf a la cara, eh? El pas amb Bordalàs, això acaba afectant a tothom.
El placatge de Wolf aquí, eh?
Ja han passat.
No s'aixeca Chilwell. Potser es jugarà una miqueta més que els 6 minuts que ha decretat l'àrbitre. Potser arribarem al 7 d'afegit, no?
Potser, segurament. Una jugada més deixarà, un atac més del Dortmund.
El partit porta des de la falta com 50 segons aturat i encara no s'ha posat en moviment, o sigui que jo crec que un minut més s'ha de jugar.
Sí, aquest últim minut no s'ha jugat. Ara mateix es compleixen els 6 minuts. Ara ja, si volgués l'àrbitre, podria decretar el final del partit. Tensió màxima a Stamford Bridge, el desè de la Lliga Anglesa, a un pas de ser top 8 europeu en aquests moments. Recordem que fa 2 anys es va proclamar campió a Europa. Hi ha una falta lateral. Fa més d'un minut que no es juga. La pilota plantada sobre la gespa, ara sí. La toca Chilwell. Necessita recuperar urgentíssimament la pilota al Dortmund si vol tenir alguna última opció. Toca la pilota d'Esperó Loftus-Cheek cap a Pulisic. Recupera el Dortmund. Si la perd el Dortmund, s'acabarà el partit. La recuperació en falta de Chilwell. Jugant encara en camp propi al Borussia Dortmund. Passen 35 segons dels 6 minuts afegit que ha decretat Makeli. Pilota en llarg de Bellingham. Res. La recupera el Chelsea, pilota pel conjunt blu, passa en profunditat cap a Pulisic, es deixa el control enrere, si no ja es plantava davant de Meyer, Pulisic en profunditat, cap a Loftus-Cheek que se'n va cap al banderó de corna per mirar que el partit mori aquí, Loftus-Cheek que juga a dalt cap a Pulisic cap a Loftus, la pilota en una zona en la que el Dortmund ja no pot reaccionar, hi ha un futbolista del,
sí,
Chelsea,
és que Bellingham
estès sobre la gespa.
L'entrada està molt dura.
Sí, sí. Vaja, vull veure la repetició, però m'atreviria a dir que gairebé vermell.
Sí. Emprenyat perquè ha fet un mal intent de passada llarga i l'ha anat a caçar, eh?
Sí, el desplaçament de Bellingham ha estat horrorós i l'entrada encara pitjor.
Li pot torçar la cama, ha tingut sort aquí, eh?
Sí. Company de selecció, Rhys James.
Si treu la vermella, per mi no passa res, eh?
Ja, li demana disculpes.
S'aixeca Rhys James, es disculpa, però ja passa un minut i mig.
Xiularà.
Gairebé dos, xiularà. L'eliminatòria està acabada i ara sí, final a Stamford Bridge, classificat el Chelsea amb molt patiment i jo crec que de manera justa per les oportunitats que va tenir en el partit d'anada i perquè també avui ha sabut gestionar moments de crisi en què estava fallant moltes oportunitats. Al final avui ha estat millor, ha arribat més, ha estat també més efectiu quan no havia de ser, s'ha sabut sobreposar el penal anul·lat a Havertz, 2-0 al Chelsea a quarts de final. El Borussia Dortmund eliminat.
Doncs ja tenim els dos primers equips, ja, l'Eix, sí, el Chelsea i el Benfica.
Doncs possibles rivals del Madrid, no? Si no hi ha la matxada del Liverpool la setmana que ve al Bernabéu. Chelsea i Benfica classificats, Dortmund i Bruges eliminats. Demà Bayern-PSG amb 0-1 de l'anada pels alemanys. El viurem en directe a RAC1. I també demà tenim un Tottenham-Milan amb 1-0 de l'anada pels italians. A veure si també són tan emocionants com aquest Chelsea-Dortmund. Gràcies, companys. Us deixo tancar la transmissió a RAC1. Ens quedem aquí amb Rosalia i amb tota la teca del Barça.
Endavant. Fins ara.
Vinga. Adéu-siau. Fins ara mateix. 11:08, una pausa, un minut, i de seguida Joan Maria Pou, Edu Polo i Àlex Pintanel per comentar avui tota l'actualitat del Barça, que ve farcida.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Condicions a Citroën.es.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
De dies plujosos n'hi ha molts, d'assolellats també, però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 10 al 20 de març i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
RAC 1.
Aquest dimecres la Champions es juga a RAC 1. A les 9, Bayern de Munic, PSG i Tottenham Milan. Partits de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. El PSG de Messi i Mbappé haurà de remuntar un gol a Munic per passar a quarts. Viu els partits des de mitja hora abans amb Jaume Molló i la redacció d'Esports. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada.
RAC 1. Tots som 1.
Coco, con canela, perfumada.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Ay, dame esa. Sona la Rosalía avui, també serà protagonista aquí al Tu diràs. Hola, Joan Maria Pou, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Hola, Pintanel.
Què tal? Bona nit.
L'Àlex Pintanel també ens acompanya avui, igual que l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo. Hola, Edu.
Hola, bona nit.
Bona nit. De la Champions, Dortmund i Chelsea, Benfica, classificats. Bé, no?
Molt bé. M'ha agradat molt el moment aquest del penal, de la revisió del reglament del Molló per intentar entendre que havia vist l'amic Van Bokel i realment el tio ha filat prim, eh?
Sí, sí, sí. Bé, podia passar, no? Chelsea Dortmund, qualsevol dels dos, era potent i ara el Benfica també, que està jugant molt bé.
A veure què passa. Ens interessa la Lliga i la Copa a nosaltres.
Ja està, sí. Ja no hem de parlar-nos en la Champions, no? Molt bé, molt bé. I l'altra notícia del dia, la recordem, us hem avançat aquest vespre a través de les xarxes socials i també a l'antena de RAC més 1 mentre fèiem la Champions i també el RAC 1 amb el 9C i ara la recordem. Rosalía serà la gran protagonista del Clàssic al Barça, com ja va fer la temporada passada, bé, aquesta mateixa temporada al Santiago Bernabéu, no? Va ser que va lluir el logotip de Drake, aquell mussol, perquè té un acord amb Spotify en què en partits puntuals i importants doncs, poden canviar el logotip de Spotify i portar algun dels artistes, no? D'aquesta plataforma musical. Doncs el Barça el dia 19 de març lluirà un logotip relacionat amb Rosalía. Què us sembla? És una notícia meravellosa, no? A mi em sembla meravellós, no? Que una artista catalana que està donant la volta al món pugui ser l'emblema o el record d'aquest partidàs que pot decidir una lliga, no, Joan Maria?
Sí, són aquestes coses del futbol actual, no? Que criden molt l'atenció, no? El fet que... O sigui, no sé quin mecanisme deu haver-hi al darrere, que Spotify pensa que el fet d'un dia especial... doncs portar el logotip d'un artista i no de la marca d'aquesta plataforma, doncs el surt a compte, no? És a dir, no sé què hi ha al darrere. És a dir, que Spotify què pensa que aconseguirà, no?
Inputs, potser, no? Jo m'imagino.
Sí, sí, ho dic des de la ignorància més absoluta. És evident que hi ha al darrere hi ha algun coco que diu això ens funcionarà i ens anirà bé en els dies aquests especials contra el Madrid, etc. No? Però, home, és impactant, no? Jo crec que veure sortir els jugadors del Barça jugar tot un clàssic, on a més hi pot haver un bon tros de la Lliga Espanyola en joc, amb això, no? Amb un logo que relacionat amb la Rosalía, és cridaner, crida l'atenció.
Sí, home, mira, gràcies a coses com aquesta ara estem parlant de Spotify, si no avui no en parlaríem. Veiem la samarreta sempre amb Spotify, però si fan accions com aquestes, o el clàssic de l'octubre amb el logo aquell del Drake, doncs en parlem més del que parlaríem normalment. Per tant, com a acció de màrqueting està molt ben pensada. com a romàntic del futbol, si veure publicitat de les samarretes ja no m'agrada, que la vagin canviant encara m'agrada menys. I a més, com que l'Albernabéu, entre cometes, va donar mala sort, ara sí, imagina que torna a donar mala sort, serà, ostres, no toqueu més això, no poseu cantants a la samarreta, que no va bé. Si ara va bé, doncs mira, ja...
Clar, en el cas del Bernabéu es podia atribuir a que es veu que Drake té fama de ser malestruc, no?
Sí.
Però, clar, si ara tampoc funcionés la Rosalia, els nostres oients més joves potser no ho saben, no ho recorden, vull dir, no ho recorden segur que no, però potser ho saben si han llegit la història del Barça, però hi va haver-hi una època que el Barça va dur una samarreta que era groga, amb una franja blaugrana vertical. Sí. Doncs aquella samarreta és considerada com una de les samarretes més nefastes de la història del club, perquè hi va haver-hi una remuntada del Metz, diria que ets al Camp Nou, 2-4, amb Tente Sánchez entrebancant-se amb la pilota i fotent-se la lliçola dins, amb aquesta samarreta, una de les lesions de Schuster, és jugant amb aquesta samarreta. És a dir, hi ha com una sèrie de fets luctuosos de la història del Barça amb aquesta samarreta, i els socis la van creuar. Ho dic perquè amb aquestes coses s'ha d'anar en compte.
Sí, esperem que no, esperem que no, Pintanel.
Forma part del futbol modern, jo estic d'acord amb l'Eu, forma part del futbol modern i els clubs viuen d'això, ara més que mai, del tema dels patrocinis, però a mi em costa... O sigui, em segueix costant veure Spotify i recuten el seu dia, etcètera, etcètera, i em costa fer-me la idea del logotip de la Rosalia. A mi em costa.
Jo ho entenc, però jo al partit de la primera volta amb Drake i el Mussol vaig pensar... No,
és estranya, més, la samarreta.
No entenc res. Però a mi Rosalia, no sé per què em fa il·lusió. És que és com nostra, no?
Jo t'he de dir una cosa. La Junta, Rossell, Bartomeu i tot això, els socis del Barça, seguidors del Barça, entorn del Barça, que defensàvem que això de la publicitat... ens van vacunar directament, amb dir, no t'agrada la publicitat, doncs anirem directament a Qatar, i a partir d'aquí tot farà baixada. Saps què vull dir? Vull dir que jo crec que hi va haver-hi una vacunació bestial amb aquell salt de...
Qatar Foundation era la primera.
Primer la Qatar Foundation per dissimular, i després, no?, Qatar Airways.
Qatar Airways.
La següent.
Sí.
Deixa'm que digui només una cosa. Potser ja l'heu vista, però hi ha una sèrie de 6 capítols a Netflix que es diu The Playlist, sueca.
La tinc pendent.
Que explica el naixement
el
i la creació...
M'ha fet estel·lar, el
de Saperes. Spotify. Sí? Us la recomano. Sí. 6 capítols. Jo me la vaig ventilar en l'anada i tornada del 0-1 d'anada de la Copa del Rei als Aves. Pam, pam.
I sí, la recomanes, eh?
Val molt la pena.
Val. Bueno, el Saperes m'està fent així també.
Està molt ben explicat com es va parir l'invent i tots els siderals que hi ha en el seu moment amb les discogràfiques i amb els... artistes i tot plegat. És molt interessant.
Mira, quan hem pogut confirmar la notícia a RAC1 que Rosalia seria el logotip del Barça en aquest clàssic del 19 de març de Lliga, ens ha vingut al cap això. Això va passar a l'assemblea de socis compromissaris d'aquest any amb un soci del Barça fent una pregunta. Ja ho veuràs. A veure si podem escoltar aquest moment de Cubells. El tenim o no? Perdoneu, el tenim o no? El de Cubells, sí, mira.
Com té amb altres marques, canviarà la samarreta de posar Spotify un partit i l'altre posar, per exemple, Motomami Rosalia?
No sabem si serà Motomami de la Rosalia, encara que ens agrada molt, tot sigui dit. Una salutació aquí a la Rosalia, si ens estigui sentint, perquè no sé si és sòcia del Barça, però sí que s'ha manifestat algun cop la simpatia pel club. I el que no sabem és què posaríem. Ho ha dit molt bé el vicepresident, dos cops ho permet la UEFA i ens posaríem d'acord amb Spotify.
Ja ens estaven avisant, eh?
És un soci del Barça soci que fa una pregunta i llavors Josep Cubells la llegeix, no? I Josep Cubells no sap de què li parlen. Diu, si canviarem el logotip per Motomami, dubte, no? No sap què és ben bé Motomami.
L'assemblea era posterior al clàssic
posterior
del Bernabéu, no?
Sí. Vale. Sí.
Sí, però... Aquest,
no, la va
aquest
clavar.
Soci la va tocar
bastant, entrevista, aquest soci, eh?
Sí. Ja l'estem buscant, no et preocupis, que ja l'estem buscant.
Aquest soci és treballador de Spotify, ja l'executiu, de Spotify.
M'agradaria saber també, com deia el Joan Maria, quina repercussió té això? O sigui, per què decideix en Rosalia? I, de fet, quina repercussió tindrà que la Rosalia aparegui a la samarreta del Barça? M'agradaria que algú expliqués després. Clar. I, escolta, la repercussió, fem això
tantes,
per aquest motiu.
Tantes, potser, no? Spotify et diu, les següents 48 hores, tantes escoltes
per exemple,
de més, o no? Quin impacte té en la plataforma?
De memòria diria que quan van fer la de el Drake al Camp, al Bernabéu, van explicar que per poder, diguem-ne, optar a estar a la samarreta havia d'haver assolit no sé quants milions de reproduccions.
Sí, ho tinc aquí. 50.000 milions de reproduccions. Hola, Laia Coll.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona invasió de camp per donar la dada bona. Perfecte.
50.000 milions.
Sí, just havia arribat feia poc en aquella xifra i per celebrar aquesta fita que havia aconseguit el cantant canadenc, la veritat és que jo no el coneixia abans del clàssic, però és tot en una eminència.
Sí, sí, sí.
Això deia... En el cas de Drake, per exemple, també ho vam comentar, no sé qui ho va dir, que tenia un impacte molt gran pel Barça. Perquè molts seguidors de Drake que no saben què és el Barça ni ho han sabut mai, de cop i volta, no? Va aparèixer el logo d'un dels seus rapers de referència i de cop i volta van dir què és això, no? I,
sí, sí.
I segurament al Barça, als Estats Units,
mira, mira com
i a Canadà.
Recordes aquesta? Aquesta és molt coneguda, de Drake, aquesta cançó, no?
Home, aquest tio ho peta una mica, eh?
Aquest tio té 50.000 milions de reproduccions, es pot dir mal.
Aquest és aquest malalt que cada 3 dies es juga mig quilo amb un combat de boxa i després amb un altre... Es va jugar en quantitats absolutament indecents de diners en apostes...
Amb aquesta amb la quantitat de reproduccions, vamos, de tenir quartos per apostar...
Em sembla que és un apostador bastant salvatge.
Ara preguntava l'Àlex Pintanel, quin impacte pot tenir, quin impacte contenir? Doncs mira, hem trucat un especialista en el món del màrqueting esportiu, com és el Marc Síria. Hola, Marc.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Bona nit. Bé, moltes gràcies per atendre'ns en directe, per fer aquesta trucada d'urgència avui, perquè ens interpretis una mica el que pot suposar això, no?, que hem explicat i hem avançat aquí a RAC1, el fet que Rosalía aparegui a la samarreta del Barça en aquest clàssic de Lliga del Camp Nou del 19 de març. Què et sembla, primer de tot, la notícia?
Doncs una notícia molt positiva. Jo crec que hem de començar a sortir de les tres vies d'ingressos típiques, que són el Match Day, els patrocinis i els drets televisius. Jo crec que hem d'anar a buscar en lligues molt més professionalitzades com la NFL, per exemple, o la NBA, aquests ingressos cada cop són inferiors i es busquen altres vies de negoci que pugui complementar el que significa avui en dia el desafiament d'estar al primer nivell mundial com club de futbol. I, per tant, si no ens quedem només en això, si no som capaços de capitalitzar-ho, jo crec que s'engega una via d'ingressos que a curt termini és cert que té poc impacte. Suposo que es farà una edició especial de samarretes, però que tampoc serà significatiu el que puguem vendre o no vendre. Però després, amb això, doncs, què som capaços de fer? No sé si Rosalía anirà un dia a la llotja del Camp Nou, si atendran el hub del Spotify Camp Nou als fans, si tindrem un concert de Rosalía a l'Spotify Camp Nou. Per tant, com encetar vies d'ingressos a mitjà termini, doncs em sembla una gran notícia.
I l'impacte que pot tenir, això es pot calibrar d'alguna manera, Marc?
Doncs sí, bàsicament el que està fent Spotify clarament és... Avui parlàvem amb un especialista de més de branding que em deia, bueno, d'alguna manera el Barça aquí és el missatger, i m'explicava, al final Spotify és el gran patrocinador del Barça, no? Camp... Samarreta és el gran patrocinador. Cada setmana portem Spotify a la samarreta. Doncs Spotify es permet en un dels partits més importants de l'any posar a un dels seus artistes referents. Referents en què? En impacte, reproduccions, imatge de Nike, d'altres companyies de primer nivell. I llavors el fan en què es queda? Mira, Spotify és capaç de posar Rosalía a la samarreta del Barça, i el Barça el que fa en aquest cas és de missatger d'aquest poder de Spotify en el món, sent capaç de posar la imatge de Motomami o la imatge de Rosalía en la samarreta del Barça. Per tant, per Spotify és un negoci, jo crec, rodó, i pel Barça...
Barça, què li pot suposar al Barça?
Tot aquest impacte de fans que els encanta Rosalía, no parlo només... Sempre parlem una mica de nivell local, no? Hem d'obrir, i Rosalía és un fenomen, doncs, internacional i global. Doncs tots aquells fans de Rosalía que no s'han apropat al Barça o s'han apropat a l'esport d'una manera, doncs, no sent espectadors, doncs segur que hi haurà un impacte perquè es puguin apropar. A partir d'aquí, de quina manera el club pot fer que aquests fans que s'apropin al club, d'alguna manera, doncs capitalitzar-los? Doncs com podem fer descomptes per a aquests fans, com podem apropar-nos amb ells, com podem fer productes que puguin associar a Rosalía i el Barça més enllà d'aquesta samarreta. Tot això, portat al nivell de branding i portat al nivell financer, a llarg termini podria, jo entenc que podria ser una via més d'ingressos pel club.
Per tant, és un negoci rodó, per les dues parts, pel que expliques. A llarg termini, sobretot.
Tu deies abans els valors que desprèn, no? O sigui, al final és dinamisme, innovació, música, joventut, ganes de disrupció, doncs tot això, associar-ho al Barça, tot aquest moviment, associar-lo al Barça, no? Tot aquest engagement portat també a xarxes, a altres vehicles que ens puguin associar amb altres públics, doncs jo crec que és una de les millors notícies que podem tenir a nivell de branding i a nivell d'impactes. Com ho capitalitzem? Això ja és un tema més mig termini i de fer moltes altres coses, no quedar-nos només. Només amb aquest inici, no?
Molt interessant, molt interessant. Per cert, recordeu aquí a la taula si es va poder comprar la samarreta de Drake? Al ser exclusiva es pot comprar? Això no sé si ho recordeu algú a la taula.
Jo diria que no. No em sona que es posés aquesta samarreta a la venda. El fet potser que fos al Bernabéu, que no fos al Camp Nou, potser això ho va impedir, amb el que deia que potser es fa una edició limitada.
Clar.
I sent al Camp Nou s'aprofita el tema de la botiga per vendre les samarretes. Jo juraria que no es va poder comprar la del Bernabéu.
No. És que seria... Jo crec que hi ha molta gent que la voldria tenir, no?
Clar, si t'has... Clar, també depèn del poder adquisitiu del personal. Si ja te n'has comprat una...
Clar, que val molts calés, però vull dir, el ser única i exclusiva, no?
Jo,
si t'agrada la Rosalia...
Potser gent que no estigui relacionada amb el Barça, no?
Potser sí,
sí
potser
o,
per la gràcia de la
gent
Rosalia.
Que li si fas una edició limitada...
Col·leccionistes
o... i gent friquis, amb tot el carinyo de la paraula, que saben que és una samarreta especial única que no es repetirà mai més, que la vulguin tenir i conservar, potser sí.
Bé, no, és que ara m'ha vingut al cap i no ho recordava. Bé, doncs Marc, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada d'urgència, que ens hagis donat com a mínim aquest punt de vista tan interessant d'aquest win-win que tenen Spotify i Barça amb aquest tipus d'accions. N'anem parlant.
Ha sigut un plaer.
Vinga, gràcies, Marc Siria, també en directe avui al T'ho diràs. Perquè, Laia, tenim algun detall més d'aquesta associació Barça-Rosalia? Què ens pots explicar?
Doncs que Rosalia està ara mateix aquí a Catalunya fent assajos abans de començar una nova gira de concerts en diversos festivals del món, entre ells el Primavera Sound de Barcelona i també el de Madrid. Una gira que començarà el 17 de març a Argentina i el 18 estarà a Xile, per tant no podrà ser al Camp Nou el 19 de març, perquè després el dia 22 actua a Paraguai.
Una llàstima, eh? Una
per
llàstima.
Tant, amb aquest calendari no podrà ser Rosalia al clàssic, però també dir-te, Aleix, que aquesta col·laboració que farà Rosalia amb el Barça en el Clàssic de Lliga al Camp Nou no serà la primera col·laboració de la cantant catalana amb el Barça, perquè recentment ha fet un anunci de Cupra en el que també han participat jugadors del primer equip masculí i femení, com Alexia Putella, Ter Stegen i Ansu Fati. La publicitat de la marca de cotxes, que també és un dels patrocinadors del Barça, està basada en el Motomami Alphabet, que després es va passar a dir ABCDEFG i que tanta fortuna ha fet perquè va ser un vídeo, una cançó viral de Rosalia, una més.
Va, sí, no la conec aquesta, el Motomami Alphabet, però bé, interessants aquests detalls que ens explica la Laia també de la Rosalia, que malauradament, per culpa del seu calendari i de les seves gires, no podrà ser al Camp Nou en directe, com si Drake sí que va ser-hi, va ser al Bernabéu, recordo, sí. Drake, sí. Mira, m'estan explicant que es va fer un sorteig de la samarreta de Drake a través del web del Barça, si encara va ser més exclusiva. No es va vendre a les botigues, però sí que es va sortejar a través del web oficial del club aquesta samarreta especial que el Barça va lluir al Santiago Bernabéu a través de la pàgina web en aquest partit. Doncs a veure si també és aquesta la fórmula que utilitza el club, no?, per poder sortejar i que alguns afortunats tinguin aquesta samarreta única que només lluirà el Barça el dia 19 de març contra el Real Madrid.
Estava pensant, s'hauran plantejat en algun moment fer Shakira amb la cançó aquesta del Bizarrap, o no? Perquè per impacte mundial sí que hauria sigut, jo crec, insuperable.
Esperem que no, perquè portaria cu, això també.
Hauria tingut una mica de conya, no?
Impacte, el que es diu impacte hauria tingut.
Al final és el que busques, eh?
Sí, la samarreta, les mujeres facturen. Surt a jugar al clàssic amb aquest missatge a la samarreta.
Sí, i que sí.
A més, demà és el dia de la dona.
Sí, senyor.
Perfecte, tot quadrava tot.
Quedaria tot quadrat, sí, senyor. pràcticament 2:15. Vinga, va, fem
ho
una...
Veieu, no? Aquí hi ha un cap de màrqueting...
Brutal,
en potència.
Sí, no? Sí, sí. Si no et funciona això del periodisme, que va el màrqueting. Fem una pausa i ens posarem seriosos, perquè és que l'actualitat del Barça, més enllà de que pugui tenir aquests punts una mica divertits, no?, del fet que Rosalía formi part de la samarreta del clàssic, també té punts foscos. I avui tenim més notícies del cas Negreira i n'han opinat Joan Laporta, que també ha parlat de moltíssimes coses esportives, i també ha parlat avui Xavi Hernández en un acte. Ara escoltarem el president i l'entrenador del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro-empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
54.602 54602
Sèrie
48 048
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Segur que sona bé la Rosalía a les furgonetes elèctriques Maxus que ens acompanyen cada dia aquí a la tertúlia del Tu diràs. Hola, Saperes, també.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Què tal? Bona nit. Ets de Rosalía.
Home, sóc molt de Rosalía, i tant que sí, m'encanta. Sí, m'encanta Rosalía.
Ara ens posarem seriosos, Saperes. Sí. A veure, última hora del mundo sobre el cas Negreira. Perquè, a més, tenim última hora del mundo sobre el cas Negreira.
Estem pendents de poder-ho ampliar, però així ràpidament l'última hora que publica el diari El Mundo sobre aquest cas explica una nova entrega. Els punts principals que Negreira es va oferir després de ser acomiadat el 2018, com ja sabíem, amb una inquietant proposta al club. Us puc ajudar amb el bar. Aquesta és la frase destacada del diari El Mundo. Insisteixo, us puc ajudar amb el bar, i també que el 2020, després de la Lliga guanyada pel Madrid, es va dirigir a la cúpula del club dient-los amb mi les coses us haurien anat millor. Per tant, sobretot destacant aquestes dues frases, us puc ajudar amb el bar, frase del 2018, un cop ja acomiadat Negreira es dirigeix al Barça, i també el 2020 amb aquesta segona frase, amb mi les coses us haurien anat millor.
Déu-n'hi-do. Avui passarem, pogut escoltar Joan Laporta al Círculo Equestre, ha repassat l'actualitat i, entre altres coses, l'hem escoltat valorant també això del cas Negreira, abans d'aquesta informació del Mundo d'última hora, que segons sí, el Mundo, Enrique Negreira va dir us puc ajudar amb el bar. Joan Laporta ha negat categòricament, ho sentíem a l'inici del programa, que el Barça hagi intentat comprar àrbitres, no?
Sí, ara en parlarem també, Aleix, tot just el dia també que el País ha avançat que la Fiscalia denunciarà al Barça per corrupció continuada, un delicte que va entrar en vigor amb la reforma del Codi Penal del 2010. En tot cas, la notícia, el fet que la Fiscalia decideixi presentar denúncies, segons apunta el diari, molt possiblement ho farà demà, i és possible que el cas el pugui assumir el jutjat d'instrucció número 1, el mateix que ha d'admetre a tràmit o no la querella d'Estrada Fernández pel mateix cas, querella que precisament ha obligat la Fiscalia a concloure abans d'hora la investigació. En tot cas, apunta el País que la denúncia anirà contra el Barça com a persona jurídica, també contra l'expresident Josep Maria Bartomeu i membres del seu equip, entre ells l'ex-CEO Òscar Grau, a qui se'ls acusarà també d'administració deslleial. El motiu del per què només Bartomeu, recordem, és que s'investiga el període 2016-2018 perquè la resta ha prescrit, penes per ells que podrien anar dels 6 mesos fins als 4 anys. Pel que explica la informació, la investigació de la Fiscalia no ha pogut resoldre el gran enigma, el perquè dels pagaments a Negreira. Els xifra en 7 milions d'euros i contempla que van ser del 2001 al 2018, sense descartar que comencessin també durant els 90. El primer pas, però, serà que la justícia admeti a tràmit aquesta denúncia. Del que deies tu, Aleix, n'ha parlat avui el president Joan Laporta, que ha volgut deixar ben clara una cosa.
Que quedi clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en això.
Sí, això que el Barça mai ha comprat àrbitres
mai.
I el Barça mai ha tingut la intenció de comprar àrbitres.
Mai.
La intenció
mai. Mai. Rotundament mai.
Rotundament mai. Joan Laporta també ha insistit en una idea que ja va expressar en la primera reacció oficial a aquest cas Negreira.
La contundència dels fets doncs contradiuen els que intenten canviar el relat. I, per tant, en aquest sentit, també dic que res és per casualitat. Nosaltres ara comencem a tornar a anar bé i res és per casualitat.
És aquella idea que va expressar en aquell vídeo que va penjar el club a les xarxes socials on mirava a càmera, res és casual, quan es dirigia a tots els socis i culers. El president blaugrana té clar qui hi ha al darrere de la campanya que, segons ell, hi ha contra el club.
A mi em presenten com vaig recuperar articles que no vull ni comentar. Alhora, doncs, no els hi ha agradat que contractéssim a la constructora Limac per fer les obres de l'Spotify Nou Camp. I després, home, també parlen de que si el club està com que hi ha desgovernança. Totes aquestes notícies, a veure, qui veig si tenen interessos en controlar el Barça és la Lliga de Futbol Professional i CVC.
I tot això amb quin objectiu?
Jo veig el control del Barça per aquesta via. No un escanyament econòmic que et porti a haver convertit en societat anònima. Això pot ser via, doncs, escolta, que no et deixen fitxar, que en seguida posen problemes per fer-te i que t'has de fer solucions imaginatives, perquè el que no podem és no tenir un equip competitiu, perquè és a partir del que funciona tot, no?
Per tant, apuntant de nou a l'eix a la figura de Javier Tebas en aquesta acarnissada guerra que mantenen tots dos.
Cada dia que sabem detalls és més estrany tot plegat, no? Perquè a més avui aquest pas de la Fiscalia, ara el Mundo diu que Negreira va dir que us podria ajudar amb el VAR. Clar, què vol dir? Perquè Laporta diu que no, que mai va comprar els àrbitres ni que mai va tenir intenció. És a dir, que Negreira sí volia i el club en canvi li pagava uns diners per no comprar-lo.
Però hi ha algú que cregui que el Barça amb aquestes quantitats va comprar àrbitres?
Jo crec que no.
Ho diré d'una altra manera. La lliga, la famosa lliga de l'Atleti de Madrid del Camp Nou, que l'únic que calia era aplicar adequadament el reglament, o sigui, no calia ni fer res estrany, només calia que allò que no era fora de, no, era un gol amb fora de joc que no era fora de joc, no? Vull dir, a mi em sorprèn que encara s'estigui parlant de la possibilitat que amb aquests diners es comprés algun àrbitre. Jo em pensava que això ja estava fora, de, més enllà de qui vulgui construir discursos que serveixen per altres coses. Però jo pensava que ja no estàvem en aquesta pàgina. El que costa d'entendre és, aleshores, què es feia amb aquests diners.
Aquest és el dubte. Per mi aquest és el dubte.
I per mi,
la gran pregunta.
Sí, sí. Això té molt més a veure amb un problema intern del barcelonisme. És a dir, són els socis del Barça els que es mereixen una explicació de per què es van pagar tants diners per aquesta assessoria i quin circuit van seguir aquests diners, perquè això sí que fa molta pudor. El discurs que s'està fent a Madrid amb tot això que és el Barça ho tenia tot comprat, és un discurs que els has posat en safata.
Totalment.
I la idea del Tebas com el senyor dolent acaronant el gat que està, diguem, escampant tot això, és compatible amb que tu ho hagis fet com el cul. Perquè tu ho has fet com el cul i ell ha aprofitat una informació per ara. Tu vas voler anar a la guerra amb mi? Doncs jo aniré a la guerra amb tu. Per mi són compatibles les dues coses.
Ell el dubte que tinc és si realment sabrem en algun moment per què el Barça va utilitzar aquells diners, que és el dubte que tinc jo. Per això, jo sempre he pensat que això acabarà probablement amb un no-res, no? Perquè crec que és impossible, sensació que tinc jo personal, no és l'expert, però crec que és impossible demostrar si el Barça va comprar o no àrbitres. Jo estic amb el Joan Maria, a mi, jo ho descartaria, i a partir d'aquí, per què el Barça paga aquests diners i per què van passant presidents i ningú atura això. I és el dubte que tinc, i crec que el soci mereix una explicació en aquest aspecte.
Vosaltres recordeu, perdona, Edu, vosaltres recordeu l'arbitratge d'un Diano Malenko a la final de Mestalla?
2011. Mm. Trepitjades, cops...
Aquell àrbitre us feia la sensació que estava comprat pel Barça?
Però n'hi ha molts, i el gol d'Hernández Hernández que no veu al camp del Betis, que la pilota entra de manera descarada.
Hi
ha molts exemples que desmunten aquesta teoria.
És evident. El gran problema al Barça és que van passant els dies i encara no ha pogut esclarir aquesta investigació interna per saber què passava amb aquests diners. És evident que s'estava pagant un sobrepreu per uns informes que és discutible si eren necessaris o no, però que en qualsevol cas no valien 80-90 mil euros l'any al principi i després molt més. Si això, i aquí hi ha un cas, jo crec que no és una corrupció futbolística, sinó un cas de corrupció econòmica. Hi havia gent aquí que es va enriquir a costa del Barça. Ha sortit ja el nom de Josep Contreras, que va morir ara fa 3 mesos, que sembla ser que és un dels implicats a la trama, Negreira n'és un altre, s'ha d'estirar el fil i veure quanta gent estava aquí implicada en aquesta trama, quanta gent robava diners del Barça, i el que deia l'Àlex, per què no s'entraven els presidents? Perquè aquí, en un pressupost de 1.000 milions, no hi havia una partida que posés 500.000 pel senyor Negreira, no. Hi havia 80.000, informe tècnico futbol base, 70.000, informe tècnico àrbitros, clar, trossejats amb quantitats de les que no han de passar un control i amb noms creïbles, que aquí està la corrupció econòmica, els presidents això no ho veuen. No revisen totes les factures.
Ja, però llavors vol dir que els treballadors...
Alguns
treballadors del 2001 al 2018 acceptava fer aquest pagament. Bé.
És evident que el Barça com a institució, i per tant ara el seu màxim responsable, Joan Laporta, el que ha d'explicar és... perquè un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Ah, és a dir, aquí és evident que hi ha un conflicte d'interessos gegantí, perquè a sobre... És a dir, el tema és que tu ara, des d'un punt de vista reputacional, quedes com que... permets, diguéssim, als adversaris i als enemics que diguin vas comprar àrbitres, fals, i a sobre canvies el relat de la història del futbol espanyol, que és un relat central de qualsevol barcelonista de bressol, que és que el futbol espanyol ha anat sempre amb el Madrid, que les estructures del futbol espanyol han anat sempre amb el Madrid, que no ha calgut mai que cap president del Madrid fes cap moviment especial per saber que la majoria d'àrbitres, de presidents del Col·legi d'Àrbitres, de federatius, de mitjans de comunicació, etc., volien que guanyés el Real Madrid. I, per tant, de cop i volta, els hi regales una part del relat d'una manera més estúpida, perquè permet-me el cinisme. No t'ha servit per res, perquè et roben a Mestalla, et roben una lliga al Camp Nou, el gol aquest que comentàveu ara, i podríem fer un repàs del que vulguis. Vull dir, és un autèntic desastre. Ara, insisteixo, per mi... El cas és un cas... El conflicte d'interessos s'ha d'explicar i el futbol espanyol té raó de dir, hòstia, senyors, què va passar aquí? Ah. Però després, internament, és de dir, escolti, com ha dit l'Edu, aquí, aquests diners on anaven a parar? Ho vam comentar el primer dia. Tothom té amics, empresaris, etc. Si a mi m'ho van dir un parell d'amics meus empresaris que fa molts anys que... Si a mi algú em diu que ha pagat 1.000 per una cosa que tots sabem que per 10 la tens...
Algú ha sucat.
Val.
Sí, sí, vull dir... és així. Mira, amb el pas que fa avui la Fiscalia denunciant el Barça i també Bartomeu, membres de la directiva, volíem trucar un especialista, no?, en aquests casos judicials, com és el Toni Muñoz, company de La Vanguardia. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Seccionista, també, del Tu diràs, de tant en tant, a l'Això no té nom. Sí. Avui no parlarem de futbol, Toni? Avui de moment no.
Ja ho sé. Malauradament, avui no em toca parlar de futbol.
A veure, ha fet una peça molt interessant a La Vanguardia. Primer de tot, què hi veu la Fiscalia? Quins indicis hi ha contra el Barça, contra Bartomeu, contra alguns membres de la Junta Directiva, perquè avui faci aquest pas, la Fiscalia, de denunciar-lo?
Doncs mira, s'ha de dir que, aviam, la Fiscalia porta pràcticament un any investigant el cas Negreira. Recordem que tot comença perquè acaba, doncs, té uns indicis d'un presumpte delicte fiscal de Negreira. I allà és quan descobreix una sèrie de pagaments per part del Futbol Club Barcelona des de l'any 2016 fins a l'any 2018, que són 1,4 milions d'euros, que considera que no estan prou acreditats el per què s'han fet aquests pagaments, no? I és a partir d'aquí quan comencen a estirar del fil i a investigar el que s'ha conegut com el cas Negreira. A partir d'aleshores comencen aquesta investigació que ja tenien pràcticament enllestida fa un parell de setmanes quan es presenta aquesta denúncia per part de Xavier Estrada Fernández, que ho va obligar la Fiscalia a paralitzar la seva pròpia investigació. Recordeu que quan algú presenta una querella i arriba a un jutjat, doncs la Fiscalia no pot actuar, s'ha d'esperar que quedi, diguéssim, tot sota la tutela del jutjat. I estàvem tots una mica a l'espera de veure què és el que faria la Fiscalia, no? Perquè ens deien que estava tot molt avançat. Doncs al final el que han fet és presentaran ells mateixos la seva pròpia denúncia. Ara mateix aquest document, doncs, que ha realitzat els fiscals de la Fiscalia Provincial de Barcelona, l'han passat als seus superiors, que és la Fiscalia General de l'Estat, i segons ens comenten fons de la Fiscalia, ens diuen que estan a punt de tancar els últims serrells abans de presentar aquesta denúncia. Contra qui la dirigeixen? Doncs contra Negreira, contra el club, també com a persona jurídica. Recordem, doncs, que el club ja va ser condemnat pel fitxatge de Neymar, doncs ara podria haver de respondre davant d'eventuals responsabilitats penals. I després també contra Josep Maria Bartomeu, sembla ser que cap a Òscar Grau, i ens apunten que també cap a algun altre exdirectiu. Podríem suggerir que es podria tractar d'Albert Soler, no ho tenim confirmat, però atès, doncs, que Albert Soler i Òscar Grau, doncs, són dues persones que van haver d'anar a declarar davant la Fiscalia per el cas Negreira, doncs tenen molts números, doncs, d'acabar sent denunciats per la Fiscalia. I és una denúncia, doncs, que es presentarà, suposem que demà o avui ja, no, encara no,
d'aquí un quart d'hora, sí.
D'aquí un quart d'hora, sí, aquest dimecres, o a tot estirar el dijous, un cop s'acabin de tancar, diguéssim, aquests serrells, i serà, doncs, per dos delictes, un, corrupció entre particulars, i altre, administració deslleial, que és una mica el que estava comentant ara a la tertúlia, que és corrupció entre particulars, diguéssim, pagar comissions, i administració deslleial, pagar un sobrepreu per un servei, doncs, que no s'ho val.
Val, llavors, imaginem-nos que tot això arriba al final del camí. A què s'exposa Bartomeu, deies Grau, algun altre exdirectiu, fins i tot el Barça? Què poden exposar? Hi ha penes de presó, hi ha multes econòmiques, pot desaparèixer el club, el poden baixar de categoria? Què en sabem, Toni, d'això?
No, el que sabem és, aviam, està clar que Josep Maria Bartomeu i els directius podrien afrontar, en cas de ser condemnats, és que això estem parlant, doncs, a uns quants anys vista, perquè al final la justícia té els seus tempos, tot va molt lent, i, en fi, imaginem-nos, doncs, que la investigació arriba fins al final, que tot això es judicialitza, el jutge ho admet a tràmit, cita a declarar Bartomeu, a Òscar Grau, a la resta de directius, a no sé quants testimonis durant no sé quants anys, i arriben a la conclusió que efectivament s'han pagat aquestes comissions i que s'ha pagat un sobrepreu per uns serveis que potser eren inexistents, no? És a dir, aquests informes, doncs, potser no hi eren, o si existien, no valien el preu que tocava. I, doncs, acabarien en un judici, veuríem, doncs, quina és la pena que es demana per ells, es podrien enfrontar penes, segons els delictes que tenim aquí sobre la taula, doncs, entre de 6 mesos a 4 anys de presó, i pel que fa al club, doncs, també podria haver de, en fi, podria ser condemnat i en fi, hauria de respondre a nivell econòmic davant la justícia. A nivell esportiu no sé quines conseqüències tindria, no sé exactament, és a dir, la justícia no fixa, doncs, un que baixi de categoria o algun tipus de, en fi, de cosa d'aquesta, però sí que hauríem d'estar expenses de què és el que decidís, no? La Federació Espanyola o la Lliga o qui tingui la competència.
Sí, i si entren UEFA i FIFA també, en aquest cas, no? El Barça també podria exposar-se a alguna sanció, ja veuríem si disciplinària o econòmica, també amb els organismes de les competicions europees. Val, i a tot això, l'altre cas que a mi em porta de corcoll, i suposo que molts oients que ens escolten també. La querella que interposa l'exàrbitre Estrada Fernández ha precipitat aquests fets? Quina relació té amb tot això?
Sí que ho ha precipitat allà. Xavier Estrada Fernández el que fa és el que fa qualsevol particular, no?, que creu que ha vist els seus interessos perjudicats, no?, i interposa una querella, en aquest cas contra Negreira, no? Quin és el problema? Doncs que la Fiscalia ja tenia en marxa el seu propi procediment, ja havia fet, com dèiem, no?, portava un any investigant tot aquest cas. I clar, quan tu presentes una querella en un altre jutjat, en cas que l'acceptin, que encara no ha passat això, però en cas que l'acceptin, a partir d'aleshores la Fiscalia ja no respon per si mateixa, sinó que ha de respondre davant del jutjat. I per això jo vaig entendre que anava per aquí. Recordeu, doncs, que el comitè d'àrbitres van sortir en tromba, no?, criticant Xavier Estrada Fernández, en fi, estaven molt emprenyats perquè hagués pres aquella decisió de mutu propi, i jo vaig entendre, potser se m'escapen altres tipus, doncs, d'estira i arronses personals o de manies personals entre ells, però el que vaig entendre és que d'aquesta manera Xavier Estrada Fernández passava, diguéssim, a liderar o a judicialitzar un cas que potser els àrbitres volien esperar que fes la pròpia fiscalia. Al final, tot això sí que ha precipitat el moviment de fiscalia. Com dèiem, fiscalia tenia pràcticament enllestida la investigació, volia presentar una denúncia un cop l'hagués enllestit, i finalment, davant doncs, d'aquesta denúncia de Xavier Estrada Fernández, al final s'ha hagut de posar les piles, acabar aquesta investigació i presentar-la. Ara el que hem de veure és a quin jutjat acaba, no? Perquè la querella de Xavier Estrada Fernández va acabar al jutjat número 1 de Barcelona, que és Joaquín Aguirre, que és un jutge doncs, molt conegut, porta entre d'altres doncs, el cas Volhov, que investiga doncs, la suposada connexions del procés amb la trama russa. Recordeu doncs, també quan estaven a punt doncs, de fer la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu, doncs, que la directiva de Bartomeu presentar a la Guàrdia Civil, sí, una denúncia parlant doncs, de falsificació de signatures, doncs aquella denúncia va anar a parar també al jutge Joaquín Aguirre. I Joaquín Aguirre, doncs, en aquell cas, doncs, ho va arxivar perquè va considerar doncs, que no hi havia tema, no? Però, en fi, és un jutge bastant conegut, i veurem doncs, si acaba recaient en ell aquesta investigació sobre el cas Negreira.
Val. I com entens el moviment d'Estrada Fernández? Vull dir, el fet que ell iniciés aquest procés...
Jo el veig estrany, perquè és estrany que ell, de motu propi, doncs, presenti una querella quan forma part d'un col·lectiu d'àrbitres, no? El més interessant, o el més lògic, hauria estat que si algú presentés alguna querella fos el col·lectiu d'àrbitres com a col·lectiu, no tant de manera individual. Per tant, no sé, és estrany. Aviam, aquí també hi ha una altra cosa que és interessant i que jo crec que la gent potser no, que no està tan avançada en aquests temes no domina, no? I és que si la querella de Xavier Estrada Fernández arriba a bon port i s'admet a tràmit, ell, des del primer minut, tindrà accés a tota la documentació i a tota la investigació que s'ha fet al llarg d'aquest any. Vull dir, ell tindrà aquesta informació, no la tindran els àrbitres, la tindrà ell personalment. I, bueno, és un fet interessant.
No, i tant, i tant.
No sé què farà amb aquesta informació, però vull dir que qui el primer en tenir la investigació de fiscalia que s'ha fet durant aquest any serà Xavier Estrada Fernández.
I el seu advocat, no?
Li accepten aquesta querella.
I el seu advocat, no?
La podrà compartir amb qui vulgui, no?
El grup de WhatsApp, si vol, pot posar un grup de WhatsApp i compartir-la. No, però és molt interessant aquest apunt que fas, Toni. És molt interessant per entendre aquest moviment. Sí, senyor.
Clar, moltes vegades penseu, doncs, que aviam, al llarg de la història d'aquest país judicial, doncs, sempre s'han interposat querelles a alguns grups d'interès precisament per tenir accés a tota la informació, no? I després, en fi, hi havia molts grups fa anys, Manos Límpies i altres tipus d'associacions d'aquest tipus, doncs que precisament denunciaven a tothom per obtenir la informació sobre el cas i després filtrar-les mitjans o fer conspiracions o xantatges a qui fos. No estic dient que en el cas de Xavier Estrada Fernández aquest sigui l'objectiu, però dic que al llarg de la història ha passat moltíssim que la gent es personava en les causes precisament per veure què és el que hi havia al darrere d'aquesta investigació.
Sí, senyor. Toni, moltíssimes gràcies, de veritat, per posar llum a la foscor, una mica, en aquest cas. T'agrada Rosalía o no a la samarreta del Barça pel Clàssic?
Si m'agrada, sí, home, està bé, no?
T'agrada.
És un bon reclam.
Clar que sí.
Ens porta millor sort que aquell altre que va... Com que era Drake, no?
Drake, sí, sí.
Se porta millor sort.
Ja el va publicar fa un temps, però ara que s'acosta Sant Jordi, si algú vol llegir un llibre, però estratosfèric, sobre el crim de la Guàrdia Urbana, acaba de llegir el llibre de Toni Muñoz. De traca i mocador.
Sí, sí. Gràcies, Pou, després et faig l'ingrés.
Via Negreira.
T'espero dilluns, que farem un Això no té nom. A veure com li va el Barça a Sant Mamés. Toni.
Molt bé, una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Llegim a La Vanguardia. Adéu-siau. Toni Muñoz. 7:00 PM. Fem una pausa i ara sí, parlem una mica de futbol, una miqueta. Hem d'acabar d'escoltar La Porta i Xavi avui en un acte a Terrassa de la part més esportiva, i rematarem ja aquesta tertúlia abans d'anar cap a Los Angeles. D'aquí a 4 hores li retiren la samarreta a Pau Gasol.
RAC 1. El futur és l'habitatge municipal i adaptat per persones grans. Per facilitar-los una millor qualitat de vida, construïm habitatges que, a més d'estar preparats per guanyar en autonomia i seguretat, tenen serveis de cura i espais comuns de lleure. El futur ja és present a barcelona.cat/habitatgesgentgran. Ajuntament de Barcelona.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I si el cotxe del futur ja hagués arribat? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, t'oferim vehicles elèctrics per ser més sostenibles i, sobretot, vehicles renovats que duren més. Perquè sabem que quan condueixes un cotxe fabricat ahir, només penses en el demà. I ara, a Spoticar, queda't un vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança a tot risc inclosa o un avantatge equivalent. Aprofita aquesta oportunitat fins al 31 de març per a cotxes finançats amb Opel Bank. Consulta les condicions a Spoticar.es.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina i pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Del 9 al 12 de març vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus. L'exposició més gran de Kilòmetre Zero amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
La Rosalía.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Que se sentirà culpar ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Marta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ni molts diners, el que voldries tenir.
Es calentó, eh? Sí, al principi vaig pensar...
Però ara que veníem de Negreira, això del fucking monument... No? Està tot dient, no?
No, però al principi pensava...
També és un bon missatge per la samarreta, eh? Fucking monument.
Ara ens estem escalfant vosaltres. No, al principi pensava... Això de la Rosalía, no? Aquest estil musical... I ara cada cop m'agrada més, cada cop. I cada cosa que fa m'agrada més. A veure, anem al Círculo Ecuestre, eh? Veureu quin canvi. Avui la porta ha estat al Círculo Ecuestre en un col·loqui, una conversa amb Santi Nolla, amb director del Mundo Deportivo i tertulià del Tu diràs, i a banda del que ja hem escoltat que ha dit sobre el cas Negreira, ha parlat de moltes més qüestions. Laia, comencem repassant el que ha dit de Mercato, per exemple.
Sí, per començar, la porta ha dit que volen renovar Xavi, ara amb contracte, una temporada més fins al 2024.
El Xavi és un entrenador agraït, que jo crec que ho està portant tot molt bé, i ens ha portat aquesta situació, que estem doncs, a 9 punts, I la veritat és que la voluntat és intentar mantenir aquesta distància fins al partit a casa contra el Madrid, que això doncs jo crec que bé, que ens orientarà encara més cap a guanyar el títol. És la prioritat, a guanyar la Lliga aquest any, era la prioritat des del principi de temporada.
I ara que Laporta parlava de la situació del Barça a la Lliga i que aquests dies ha estat protagonista el debat del què o el com, respon el president.
Jo sóc defensor del com.
Del com?
Sí, sóc defensor del com,
però què és el que...
Sóc defensor del com, però sense portar-ho tot als extrems, perquè doncs, hi han vegades doncs, que per circumstàncies determinades has de tenir molt en compte el què és guanyar, no? Entenc? A mi que m'agrada el futbol atacant i que m'agrada doncs, més guanyar per 6 a 5 que per 1 a 0, he de dir que enguany estic disfrutant amb la defensa que tenim. Jo crec que des de allò d'Alves, Piqué, Puyol, Vidal, o potser entrar en un tema, fer Torres, Gallego i Ladio, no hem tingut una defensa en la nostra història com la que tenim avui en dia. I estic disfrutant amb la defensa, que ens està fent guanyar partits.
doncs, les valoracions del president Joan Laporta del Barça, de com està la situació a la Lliga i també d'aquests últims partits que hi ha hagut tant debat amb la defensa blaugrana.
I Xavi, en un acte avui, que li han dit, li han traslladat, escolta, el president ha dit això sobre la teva renovació, i què saperes?
Resposta de Xavi sobre la qüestió de la seva renovació i el seu futur.
Mira, el president és un amic, el president és un amic, de veritat, i té sort el Barça de tenir un president com ell, valent, amb personalitat i que va de cara. És una persona fiable. El Jan és una persona fiable, és molt amic meu i hi ha confiança. Però bé, primer els resultats, després ja parlarem. Conec la casa i no... Si no va, no va de diners, això. Vull dir, no va d'anys de contracte, va de que vull que el Barça vagi bé i seguiré deixant-me la pell. M'és igual si tingui 4 anys. El dia que vegi que no transmeto als jugadors el que sento, me'n vaig cap a casa i cap problema.
Jo crec que és la primera vegada de la història que un president vol renovar un entrenador i un entrenador diu no, jo si guanyo em quedo i si no. No? Normalment, la història és al revés.
Però és que a mi amb això, Xavi, em sembla que és impecable. Impecable. De dir, calma, ell el que vol és guanyar la Lliga i la Copa del Rei i aleshores, si s'ha de renovar, renovarà. Però tu creus que si el Barça perd la Lliga i la Copa del Rei, Xavi Godó continua sent entrenador del Barça?